la CDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc d'Anaïs Martí.
Jo crec que al final vam normalitzar un inici que no era ni normal ni lògic. Vull dir, l'inici del Barça jo crec que no se l'esperava ningú.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada. La CDT.
Tinc dubtes sobre... No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha empatat a un al camp del Getafe, el típic partit desagradable del camp del Getafe, i tot i que el partit ha començat bé, el Barça amb bon ritme, gol de Koundé en una acció més de davanter que de lateral, era el minut 10 de la primera. Després, el Getafe ha portat el partit on més li convé, s'ha perdut continuïtat i el Getafe ha empatat al minut 34 de la primera amb un gol d'Arambarri. A la segona part, el Barça ha jugat molts trams a prop de l'àrea del Getafe, però no ha pogut generar gaire ocasions clares. Alguna de Rafinha, un xut de De Jong des de la frontal, però no ha estat suficient per trencar la teranyina del Getafe de Bordalàs. Ja són 5 temporades sense guanyar el camp del Getafe. No s'ha pogut aprofitar la derrota de l'Atlètic de Madrid a Leganés i demà el Madrid pot marxar a 7 punts al Barça. Ricard, què t'ha agradat?
Res, avui em salto, perquè és que quan vinc a Getafe i a més el Barça no guanya durant 4 anys, la veritat és que no puc dir que m'hagi agradat gaire cosa.
Què crida la gent?
No sé, aquí sempre són molt hostils amb el Barça.
Sí, no, però ara el que hi ha són jugadors del Barça fent un entrenament.
Bé, és allò que fan sempre.
Sí, aquell entrenament que fan els que no han jugat minuts o a pocs, i això doncs provoca que el poc públic encara que els cridassi.
D'acord. Tens dubtes sobre alguna cosa,
sí,
Ricard?
Sí, sí. Si Olmo ha de tenir més paper en partits encallats, jo tinc la sensació que avui... Olmo hauria d'haver entrat al partit abans. Era un partit d'espais reduïts, era un partit on es necessitava jugadors que tinguessin bona arribada des de la segona línia, xut exterior, i jo crec que tenir 60 minuts a Olmo a la banqueta és pensar més en l'automatisme d'un 11 que t'ha donat resultat, donar-li continuïtat, que no pas en l'especificitat del partit. És veritat que Dani Olmo no ha estat especialment brillant, però com a mínim quan ha entrat han aparegut moltes més vegades les associacions interiors, perquè Dani Olmo té més tacte, perquè té aquesta velocitat mental per executar, per combinar amb Lamine Yamal, amb Pedri. No hem variat res, però no era un partit per Gavi a la mitja punta. Si Gavi ha de jugar, que jugui en una altra posició, però no hi havia espai per aquella sensació que Gavi necessita xocar o que Gavi necessita arribar a l'àrea. Es necessitava una tercera baula per poder generar joc interior, per tenir superioritats numèriques, per filtrar l'última passada. La sensació és que Dani Olmo ha de ser estructural en aquest equip. És veritat que a Gavi li havia donat bon rendiment al Barça i això Flick li ha volgut donar continuïtat. Però no podem pensar que Dani Olmo només està per sacsejar els partits. Dani Olmo va venir per ser un jugador titular. Entenc que és un moment, un context de temporada, i per tant no li dono molta importància a això. Però sí a saber triar quan Dani Olmo pot tenir més pes i pot marcar diferències. Jo crec que avui 30 minuts per Dani Olmo, tinc dubtes si són els que tocaven.
I què és el que no pots entendre?
Que el Barça no hagi rematat el partit amb un 0-1 matiner. El partit s'ha posat bé perquè el Barça l'ha atacat bé els primers minuts, i a Getafe, sabent el que significa, el context, tot el que no repetirem, es venia a jugar al fang, no pots perdre l'avantatge de fer un gol al minut 9. Koundé desencalla el partit i el Barça s'ha anat regulant a la primera part perquè el Getafe no ha canviat res. El Getafe ha continuat fent el partit avorrit, esperant al darrere. El Getafe ha fet el partit llarg i ha pensat amb 0-1 que vagi tirant això, perquè si hi ha un moment que puc esgarrapar, esgarraparé, sigui al 30 de la primera part o al 60 o al 75 o al 90. És el partit que vol jugar el Getafe, i el Barça només ha entrat en aquest ritme que necessita el Barça a la segona part, quan ja vas contra el rellotge, quan vas precipitat, quan el Getafe cada cop et genera més interrupcions, quan és normal que no tinguis el punt d'estabilitat per acabar les jugades bé perquè vius angoixat. En canvi, després del 0-1 fins al descans, el Barça baixa el ritme, el Barça entra en allò que el Getafe vol, que el partit no tingui continuïtat, que el partit s'apagui, que el rival com el Barça no et persigui, i el Barça ha tingut la sensació que allò estava encarrilat, i el Getafe amb una esgarrapada en té prou, i és que el futbol es genera les àrees. El Getafe ha dominat les àrees, el Barça les ha perdut. El Getafe ha tingut prou amb un xut i un rebot per fer gol. El Barça ha tingut moltes oportunitats i no ha aconseguit marcar. Sempre apareixia una cama d'un jugador, d'un defensor del Getafe, del porter. El mateix que li ha passat a l'Atlètic de Madrid al Leganés i el mateix que li passarà a equips grans quan vagin a jugar contra equips petits. I segons a quins camps, un avantatge al minut 9 s'ha d'aprofitar. Per mi és el pecat més gran del Barça, perquè si tan calles amb el 0-0 i tens un dia poc afortunat en la rematada, que el Barça en tindrà i tots els equips grans en tenen en aquesta mena de partits, el partit se t'escapa perquè estava al guió. Però si et poses 0-1 al minut 9, tens una oportunitat d'or, te l'has guanyada, no la pots llançar. Has d'anar a rematar el partit i, sobretot, no pots deixar que el partit caigui, que és el que vol el Getafe. El despertarà quan vol. No podem caure tan fàcilment en el parany, ja ho sabem. És veritat que és un equip amb poca experiència, un entrenador nou, però aquest partit s'ha jugat els últims 4 anys, des del 2019. El Barça no marcava un gol a Getafe. Doncs si en fas un al minut 9, no, o sigui, t'obre el camí per guanyar el partit. Era un partit molt important i el Barça, sigui pel que sigui, cau a la rutina de la Lliga de no anar guanyant partits. Cada cop que arriba la rutina del dia a dia, el Barça, per una cosa o una altra, a l'últim mes i mig, no guanya partits. No sé quants són, Xavi, has dit un de quants?
Un de 8, 6 punts sobre 24 dels últims possibles.
Clar,
a la Lliga.
És la però pitjor ratxa des de la temporada 74-75, aquesta puntuació. Clar, en aquest bloc de 8 partits.
Clar, que el Barça guanyi un dels últims 8 partits de la Lliga i cadascú té el seu diagnòstic i cadascú té la seva explicació i en alguns has merescut molt més però no t'ho has guanyat perquè no has rematat bé. Vol dir que el Barça, aquest Barça, la rutina del dia a dia no l'ha acabat de, no ha acabat de generar un hàbit que li doni consistència i solidesa.
L'oportunitat que ha deixat escapar avui el Barça de guanyar Getafe després de posar-se 0-1 al minut 10 amb un gol de Koundé. No s'ha sabut gestionar l'avantatge i el bon inici de partit. I el rol de Dani Olmo en un partit com el d'avui, tan tancat, sense espais entre línies, només ha jugat mitja hora. Gavi ha estat titular a la mitja punta i potser ha faltat futbol el que podia donar-te Dani Olmo. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Getafe 1, Barça 1. Ara escoltarem Hansi Flick i sentirem l'efecte Costa.
Els partits del Barça, sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
Així és com sonen les ampolles d'edició limitada d'Estrella Damm pel 125è aniversari del Futbol Club Barcelona. Compren el pack exclusiu al teu supermercat habitual o a shop.damm.com. Aconsegueix-lo abans que s'acabi. Estrella Damm, cervesa oficial del Futbol Club Barcelona.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Bona nit, Ricard.
No ha pogut ser. Aquests partits, si no encertes en la rematada i l'angoixa va creixent, no els guanyes.
Sí, sí. Tot i que per ocasions, vaja, jo he vist guanyar el Barça a Getafe en moltes menys ocasions de les que ha tingut avui a la segona part, i fins i tot alguna a la primera, però per mi, crec que Koundé ha dit així, no hem encertat, i jo crec que és el diagnòstic. És veritat que el Barça a la primera part s'ha afluixat quan no
espera,
havia...
Espera, que sentim algú de fons.
Hi ha Flick, a Movistar.
Sí, sabíamos que queríamos ganar, hemos tenido bastantes ocasiones para hacerlo y finalmente estamos decepcionados con no haber podido hacer más goles. Creo que se puede ver fácilmente lo que supone jugar aquí en Getafe. Ellos defienden muy bien y nosotros hemos creado ocasiones. Hoy no hemos estado acertados de cara a portería, pero bueno, tenemos que seguir. ¿Qué es lo que ha faltado hoy para el equipo? Que, como comentabas, que habéis tenido oportunidades pero no habéis conseguido marcar. Bueno, creo que hemos tenido muchas oportunidades, no hemos conseguido marcar, especialmente en la primera parte. Y después también en cuanto a la velocidad, a cómo hemos pasado cómo nos hemos pasado el balón. Creo que al final es algo que tenemos que aceptar. Frenkie ha protestado esa acción de Koundé con Uche. ¿Cómo has visto esa acción? Bueno, ha habido mucha emoción en este estadio, en todas las acciones, en todos los contactos. Nunca la había vivido así. Esto es nuevo para mí. No estoy contento, pero tengo que aceptar lo que ha pasado hoy porque hemos intentado de todo y ahora ya estamos pensando en el siguiente partido del martes. El cambio de Casado ha sido por una decisión técnica, por un problema físico. Bueno, queríamos cambiar algo y simplemente le hemos cambiado a él. Ya la última, el aspecto positivo, el pase de Pedri en el gol de Koundé. Sí, desde luego, ha sido un pase muy bueno. Esa es una de las virtudes que tiene. Muchas gracias.
Doncs Flick, que no havia viscut mai un camp com el de Getafe i una situació emocional. Clar, per ell també és una experiència nova, el futbol espanyol.
Ai, li van preguntar per anar a Getafe i va dir que la Lliga Espanyola era una meravella. Home, doncs ara ja saps el pa que...
El pa que entre cometes. Bé, tornem al partit. És veritat el que expliques, però és que el dia de l'Atlètic de Madrid el Barça també va perdre el Parque a les Àries, no va ser definitiu. I no sé si és perquè s'acumula la Lliga aquest escenari, li podria haver passat també contra Les Palmes o contra el Leganés, encara que es van generar menys oportunitats, però clar, és que forma part del viatge, això.
Jo, sincerament, el partit d'avui no l'inscriuria en la rutina que comentaves abans, com tampoc el de l'Atlètic de Madrid, tot i que també fa 0 punts. Jo crec que el Barça a la segona part ha pujat les revolucions, ha portat el partit on l'havia de portar, a carregar constantment l'àrea del Getafe. Ja sabíem que no seria per aconseguir ocasions molt clares, però jo crec que des del meu punt de vista més que suficients per guanyar el partit.
Però després les has d'acabar, Jordi.
Sí,
ja saps que per acumulació no et donen res.
No, en un partit normal no, però a Getafe jo crec que sí, perquè és que hi ha tanta gent allà dins que els gols han d'entrar com sigui. Vaja, el de Koundé és una mica això.
Sí, no són nets.
Doncs això és el que jo dic. Jo, sincerament, ja sé que avui fa mal perquè l'Atlètic de Madrid t'ha empatat i perquè tens la sensació que la Lliga encara s'allunya més.
Home, i perquè has guanyat un de 8.
No, és que jo crec que la Lliga, si se t'escapa, no se t'escaparà per haver empatat avui a Getafe, se t'escaparà per tot el que has fet el novembre i el desembre i perquè... A mi em sembla... Però no per avui, Jo crec que avui el Barça ha fet suficient per guanyar. Però bé, pel que sigui, perquè és jove, perquè encara no té aquest hàbit del dia a dia que comentaves abans, a mi em sembla que aquest equip encara no està prou preparat per competir una competició de 38 partits, però en fi, insisteixo, no serà per avui.
Anem caminant cap a aquest Barça és competicions curtes,
O sigui, la tendència
que aneu marcant una mica, no? És, ara ho comentarem al tercer temps, és que 38 partits l'equip és immadur, o li falta contundència uns dies, uns altres desconnecta, i ha perdut, clar, la possibilitat en 7 partits de sumar punts o sumar els punts que de 3 en 3, que són els que et donen vida.
Quan heu dit 6 de 20 i quants?
De 24.
Clar, és que així és... No diré que impossible perquè és esport, però jo crec que és gairebé impossible.
Bé, ara, vaja. Sí, queda molt. Aquest equip, per joc, com dius, podria encadenar 10 partits i 12 victòries consecutives. L'equip està jugant bé. El que jo vull dir és que quan se t'acumula tant en un espai tan curt, una ratxa com aquesta, clar, tot això, d'alguna manera, s'ha de trencar i jo crec que els 5 sentits s'han de posar més,
sí,
que avui era un dia imperdonable. Avui
sí, però...
havies de rematar com fos dintre. O sigui...
Jo estic d'acord, vull dir que en partits com els d'avui, però és que això sí que també ho va dir Flick ahir. Sabem que no serà fàcil fer gols demà i haurem de ser efectius. I el Barça no ho ha estat i per això no ha guanyat. Jo crec que no té més història, però que a mi no em surt col·locar aquest partit al costat del de Leganés o el de Les Palmes o fins i tot algun altre, que el de Balaïdos, que vas empatar 0 que vas empatar 2 quan anaves guanyant 0-2. Per mi aquells partits són bastant més censurables que el d'avui, que jo el que li retrec a l'equip és que s'ha distret 20 minuts a la primera part i que després no ha tingut prou punteria.
El millor?
Pedri, deixa'm dir una cosa molt ràpida, Ricard, sí, sobre el nou penal de Koundé.
Sí.
Per mi, això no haurien de ser penals. Però no fa ni dos mesos que el Getafe, precisament el Getafe, van al Bernabéu i una acció calcada de Niom en Rüdiger va acabar sent penal.
No, el problema el que passa és que, clar, depèn de l'àrbitre... No va ser VAR, va ser assenyalada per l'àrbitre.
El va xiular Hernández.
No hauria de ser penal perquè creus que Koundé no arriba a la pilota.
Bé,
perquè l'acció és una apada... incontestable.
Però la va xiular l'àrbitre aquell dia, eh?
Sí, la va xiular l'àrbitre.
L'havia avisat en l'acció anterior.
Sí, però és que amb això d'avisar, sé que és el protocol, eh? El protocol em sembla que van explicar que era que primer t'avisaven, després et treien groga i després et xiulaven penal i ni on va ser burro fins a dir prou. Però a mi em sembla molt menys penal aquella que aquesta. Ho dic perquè al final... la sensació que uns juguen amb xarxa i els altres no, a mi em costa evitar tenir-la, ho sento.
Molt bé, el millor Pedri, eh?
Sí, Pedri. Li anava a donar balde, però com ha fet el burro al final,
sí,
Pedri.
Sí, sí. Molt bé, bona nit.
Bona nit.
A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada. A Catalunya Ràdio... la TDT.
El Barça ha empatat a Getafe a 1. 2 punts perduts més. Ara quedaria a 5 punts de l'Atlètic de Madrid. Quedarà a 5 punts de l'Atlètic de Madrid, eh?
Correcte.
I si guanya el Madrid demà, a quants del Madrid?
Doncs el Madrid tindria 46 punts i el Barça 39, per tant, a 7 punts.
Molt bé, 7 punts i 5 punts. Tampoc és un...
Sí, jo trobo que amb la ratxa del Barça, tan dolenta... els danys són bastant relativament importants.
Perquè tenies molts punts d'avantatge.
Sí, bé, això serveix.
És difícil guanyar una lliga amb aquesta ratxa. Estàs fent una puntuació d'equip de zona baixa.
Sí, però estàs allà.
Estem parlant d'una cinquena part de la lliga, 8 partits.
Sí, però el que vull dir que si ara fas 33 de 33 i el Barça es mou en una muntanya russa, clar, doncs tindràs el 8 de 24 i 33 de 33, vull dir. O sigui, és que el joc va per una banda i els resultats en van per una altra ara mateix. O sigui, jo no veig tan complicat que el Barça... per mi, 7 punts del Madrid i 5 de l'Atlètic de Madrid no són... quan queden 19 punts, 19, 18 partits de Lliga, no són definitius. O sigui, jo veig el Barça bé, el veig amb una salut... notable, o sigui, no el veig trencat, el veig un equip que té els signes d'identitat molt aconseguits. El que passa és que sí que tinc la sensació que la rutina, l'experiència competitiva, la poca experiència competitiva l'afecta a la rutina, és a dir, que no afronta el partit de Getafe com afrontarà la final de la Supercopa o el partit de la Champions, i per mi el partit de Getafe ha de tenir la mateixa lectura, i ho fa 15 minuts i després, com diu el Costa, n'hi ha 20 que pensa que això és qüestió d'anar-ho gestionant. Ja canviaran ells, no? Si a ells els interessa aquest partit. És a dir, la lectura dels partits a la Lliga, el dia a dia, el setmana a setmana, jo crec que aquest equip no ho està interpretant bé, però que pot formar part de certa falta de maduresa. I jo no veig el Barça descavalcat de la Lliga.
No el descartarem, evidentment, tots, però avui també és un cop... A mi el partit no em sembla un desastre, ni molt menys. Has fet moltes més coses que el Getafe per guanyar-lo. El Getafe és molt difícil guanyar-lo al seu camp, però sí que em queda la sensació que avui era una oportunitat per retallar-li 3 punts a l'Atlètic de Madrid i només un.
Pots parlar.
No. No volia dir res aquí, perdona.
Què volies dir? Algú li volies dir alguna cosa?
Sí.
Anaïs, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Què m'ho veus tu, això?
Mira, jo el que
desanimada
veig...
o...?
No, amb la sensació de que ja t'has tret la pedra de la sabata que tocava. Per mi, està la Lliga, està la Champions, està la Supercopa, està la Copa i després estan els partits contra Getafe. I l'any passat vas tenir la sort que el partit contra Getafe va ser a la primera jornada de Lliga i t'ho vas treure de sobre malament, però te la vas treure de sobre ràpid i avui doncs, tens la mala sort que t'ha caigut en el primer partit de Lliga del 2025 dins d'un marc complicat.
Espera, que parla l'Ulster.
Un rival complicat. També quería decir de part de la afició que hoy he recibido varios insultos racistas y creo que es algo que debería decir aquí, creo que es algo que no debería de seguir pasando. Y bueno, ya está, olvidar eso, enfocados en el siguiente partido, que tenemos un buen partido el martes de Champions y ir a por ello.
Hablabas ahora de esos insultos racistas que desde luego hay que erradicar en el fútbol y este es un buen
acabado. Pero es que arriba Hansi Flick a la sala de premsa.
Bueno, recuperem després.
Bona nit, buenas noches. Comencem la roda de premsa del tècnic del Futbol Club Barcelona, Hansi Flick. Empezamos la roda de premsa con l'entrenador del Futbol Club Barcelona, Hansi Flick. Roda de premsa serà en anglès, sense traducció. Comencem, Mireia. Aquí delante, sí, por favor.
Bona nit, Hansi. Mireia Ruiz, en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. M'agradaria preguntar-te per què estàs més enfadat, si pel fet que el Barça no hagi reaccionat per aquesta falta de punteria o pel comportament del Getafe en els últims minuts. What are you more angry about today's match? About Barça's lack of accuracy or about Getafe's attitude during the last minutes of the match? Thank you.
No, I don't care about the point. It's like it is, and for me, new experience here to play in Getafe, but it's okay. It's their style to play, their style to do it. So, and this is not normally our style. I think the first half we scored the first goal, and I normally everything goes on the right way. And then we let them come back, and this is the reason why we only get with 1 point back to Barcelona. So it's a little bit disappointed about that. But at the end, it's really tough to play here in Getafe, because they are doing really good in the defense. They are defending. They are playing long balls. There is normally no build up from them, and it's not easy to play there, but we created many chances. So
Marta, no m'importa el que ha passat, és el que hi ha, és una nova experiència per mi. A la primera part hem fet el gol i ens havia de donar una bona direcció, però els hem deixat tornar i per això hem acabat empatant. És dur jugar a Getafe, són molt bons en defensa, no és fàcil, però és el que avui ha passat.
Li demanen per què creu que és tan difícil jugar i guanyar contra equips tan defensius com el Getafe.
In this kind of games that are really difficult with so many interruptions and so on.
So in the first half I missed the speed in our game. So it's like the passing are not fast enough. So to switch the side was was not so often. Normally you want to do it. Also the positions were in the first half were not good. So we want to do it much better. And this is why they came back. And I think the second half we tried everything. And at the end we have to accept it.
A la primera part hem fallat en el nostre esperit de joc i hem fallat passades, hem fallat accions i això els ha permès amb ells tornar. A la segona meitat ho hem intentat tot, però hem d'acceptar el resultat.
Which is the reason of that, and I don't know if you can explain also what happened at the end with the Getafe bench and
què ha passat a la banqueta al final amb la banqueta del Getafe.
It's emotion. The emotions are on during the match, okay, and it's like that. They are always when there's something on the pitch, they are shouting and they are, yeah. No, don't speak about that. It's not my way, okay. So I'm not worried about that. I know this situation. I know that we are. We lost many points in the last matches, so it's not how we want to do it, and we can do it much better. But at the end, you can see also we start really well. So in this season, in this new year, and I'm happy with that. But now we have to show it. We have to show it in Lisbon because it's a very important match. So it shows us. You know, when with 3 points, I think we are qualified for the next step. This is what we want, but we have to play much better.
Són coses d'emocions, emocions que passen durant el partit. S'han passat el partit cridant, però no vull parlar d'això, no és el meu estil. Hem perdut masses punts, podem fer molt millor, vam començar bé l'any, però hem de demostrar-ho. Per exemple, fent-ho davant del Benfica, guanyant 3 punts que ens poden servir per passar la següent fase.
I pregunten pels insults racistes.
There's no space for this in football or all in life. You know, this is unbelievable. And this now... the time we have now, it's totally wrong, and they have to stay at home, not go there maybe to a match. They have to stay at home. So, and I think we have to fight against them. It's the best thing, you know. It's everyone, but also the people around them. They can also do something. Okay, it's because it's at the end, it's unfair. It's not the respect we normally want to live together. And I think everyone can do it. Everyone can do it.
No, no hi ha lloc per això ni al futbol ni a la vida. Aquesta gent ens hem de quedar a casa. Hem de lluitar contra això. I la gent que està al voltant d'aquests que insulten també pot fer-hi alguna cosa. No es pot ser tan injust i tan irrespectuós.
I pregunten per ocasions fallades en partits com el d'avui, que acaben sense victòria.
I think so. I count some opportunities, some chances we have, and so normally we are also able to score one or two goal more, but we haven't, so we have accepted. It's like it is.
Raúl, bé. Que hem tingut opcions de fer un o dos gols més, però no ho hem fet i ho hem d'acceptar.
There are still a lot of games to play, but do you think la Liga is more difficult to win?
La Liga és més difícil?
To win a championship a league, it's the most difficult thing, of course. It's not done yet, so we have some matches more to play, and how I said before, we will fight till the end. We fight till the end. It's today one point more. It's 2 points less. We missed 2 points, but at the end, we have to look forward and make it next time better.
Gràcies, bona nit, bones noches.
La Lliga, els campionats de Lliga són el més difícil que hi ha. Hi ha molts partits i hem de lluitar fins al final. Avui al final hem guanyat un punt, hem perdut dos, i al final de la Lliga doncs haurem de mirar què ha passat, però no me'n recordo què he dit al final, però vaja, que el missatge, que és el que tu t'interessa, és que la Lliga és el campionat més difícil de tots.
Recuperem Valde.
Quiero decir de parte de la afición que hoy he recibido varios insultos racistas y creo que es algo que debería decir aquí, creo que es algo que no debería de seguir pasando. Y bueno, ya está, olvidar eso, enfocados en el siguiente partido, que tenemos un buen partido el martes de Champions y ir a por ello.
Hablabas ahora de esos insultos racistas que desde luego hay que erradicar en el fútbol, y este es un buen altavoz también para que los denunciemos y que seáis escuchados. No sé cómo han sido, en qué partes y en qué momento del partido.
No, ya la primera parte fue, pero ya cuando acabó la primera parte le dije al árbitro y activó el protocolo.
Sí.
Y ya la segunda parte, bueno, no sé cómo funciona realmente bien, pero ya está. Intentar olvidar eso y ya está.
Doncs hem sentit les explicacions de Valde. Hem recuperat amb el Marc Domènech aquí a la sala d'imatges del laboratori l'inici de la segona part.
Sí.
Recordeu que quan acabat la primera la Mireia deia que Valde marxava parlant amb un àrbitre assistent.
Sí, discutint
amb Rubén Porras Rico, que era l'àrbitre assistent. Just abans de començar la segona part, González Fuertes s'ha posat al mig del camp, al punt inicial, com és habitual, ha fet un gest amb els braços, que és entrecreuar-los davant del pit, i amb la mà dreta ha fet un senyal de tot l'estadi. Aquest gest de creuar els braços davant del pit és el que la Lliga i la Federació Espanyola, a instàncies del Congrés de la FIFA, que és un gest aprovat per la FIFA, és el de s'ha produït un incident racista. I això és el que activa el protocol contra el racisme. En cas que es continuï fent aquesta actitud racista contra el jugador que han denunciat i han detectat, el primer pas és aturar el partit.
O sigui, és l'advertència que si repeteix el capítol aturo el partit.
Exacte.
El segon pas, si, tot i aturar el partit continuen, és suspensió temporal del partit. I el tercer i últim pas és la suspensió definitiva.
Per tant, ha activat el protocol, però no ha hagut d'actuar a la segona part perquè no s'han repetit, s'entén. També et dic una cosa, no sé si els aficionats que han vingut avui a Getafe són conscients
això,
que s'ha activat el protocol amb el gest. O sigui, potser ha anat acompanyat algun missatge de megafonia que no hem detectat, eh? Perquè, si no, clar, que l'àrbitre faci això està molt bé.
Però quan fa això i s'activa el protocol vol dir que es fa alguna cosa, o només és un avís?
Als marcadors s'ha ensenyat algun missatge?
És que et diré que la segona part s'han tancat els marcadors.
No funcionaven.
No funcionava.
A Getafe l'any passat van ser racistes, alguns aficionats del Getafe van ser racistes contra Quique Sánchez Flores, exentrenador seu, en més d'una etapa, perquè és d'ètnia gitana.
I us he de dir una cosa, jo aquí a Getafe he vist crits racistes absolutament estesos dintre i fora del camp amb Samuel Eto'o fa anys, vull dir que no és una novetat. Encara recordo com van rebre Eto'o amb l'autocar fa anys aquí a Getafe.
Per acabar això, deixa'm dir que aquest gest racista és nou d'aquesta temporada, eh? O sigui, el van aprovar al setembre.
M'agrada que Valde hagi fet el pas endavant i ho hagi denunciat, perquè amb aquestes coses, més enllà dels resultats, els jugadors han de fer aquest donar la cara, dir les coses com són, explicar-les i que constin en acte. I ara veurem a l'acte arbitral, no, Albert? N'estarem atents per si abans que acabi el tercer temps surt alguna informació.
I no podia ser d'una altra manera, però també molt bé la resposta de Flick al voltant d'aquesta situació, donant tot el suport al seu jugador, però no només donant el suport, sinó atacant clarament l'actitud de tota aquesta gent i fent èmfasi en un altre factor, que és la gent que hi ha al voltant dels que insulten amb crits racistes han de fer alguna cosa, també.
Però és important que tots...
Sí, això està molt interessant.
Amb totes les denúncies socials puguem participar quan les detectem, encara que no siguem nosaltres actors principals, ajuda molt.
Tampoc, a mi em sembla bé que ho he d'explicar. A mi no em sembla del tot bé enfocar els del voltant. T'ho imagina't que un armari de 2 metres comença a insultar Valde, a dir-li negre de tal, negre de qual. O sigui, no tothom té el coratge d'enfrontar-se a aquest tipus de personatges que sabem de quina...
Sí, és veritat, Xavi, però el que vull dir és que si no cal que sigui un, si fossin 150 els que envolten aquesta persona i tots tinguéssim aquest hàbit assumit, doncs aleshores...
Pots avisar algun membre de seguretat?
D'acord, sí.
Potser és un sector que estan tots cridant alhora, que normalment aquests focus solen ser agrupats, no? Solen actuar en grup i tampoc tens molt de marge per poder...
Ja, el que passa és que no hem d'acceptar els matisos i els pros amb aquestes situacions, perquè aleshores sempre tindrem una coartada per explicar.
No, i avisar la gent de seguretat jo crec que és el més prudent.
Bé, deixem aquest capítol pendent de l'acte arbitral, si ha registrat alguna cosa. S'entén que sí, Albert, perquè si ha activat el protocol ho haurà de registrar l'acte, no?
Ho
això?
Veurem, sí.
Molt bé,
tornem... una altra cosa sobre Valde, no sobre els insults racistes, sinó que durant la segona meitat, cap allà al minut 15 de la segona meitat, Valde ha tingut una rebrincada, trepitjant la pilota, torçat el turmell dret, ha estat durant tot el partit una mica dolorit amb aquest turmell dret, fins i tot s'ha posat, li ha demanat que li posessin algun esprai, ha sortit lleugerament coix. M'expliquen, però, que en principi només és això, és un cop, tot i que el jugador estava adolorit. I segon tema, el canvi de Casado.
Sí.
Ha estat un canvi totalment per decisió tàctica
sí.
No per lesió.
Perfecte, confirmes el que Flick ha dit a la companya Isabel Forner, no?
No, crec que era...
Isabel Forner.
Ah, no era la roda de premsa, doncs.
No. Ha dit alguna cosa així, com havia de moure alguna cosa. Va, tornem al partit, que tenim una estoneta, Anaïs, que t'he tallat abans. Et sembla...
Jo crec que, Ricard, que al final l'has de treure, aquest partit s'ha de treure sempre, bé, no sempre, perquè en algun moment estaria bé que el Barça fos capaç de guanyar.
L'has d'aïllar, diries.
Sí, jo crec que sí, i que al final tens la mala sort que et cau en un moment on en la Lliga doncs no estàs en el teu millor moment, però
però després tu et mires tot de forma global i jo crec que tots coincidirem que el Barça ara mateix estan gairebé en el millor moment de la temporada com al principi, no?
Jo crec que això és interessant perquè amb una mirada llarga el Barça avui no s'ha ressentit, és a dir, avui el Barça futbolísticament no ha trobat ni una aturada ni un retrocés, ha estat un Barça que ha estat superior al Getafe i sobretot la segona part li ha posat el ritme que necessitava. El que passa és que si ho mirem només amb la bombolla Lliga, aquesta una victòria de 8 partits, les distàncies amb els líders, un dia que l'Atlètic de Madrid falla, és on per on
però
plora la criatura.
Però és important que l'Atlètic de Madrid hagi fallat. A veure què fa demà el Madrid contra les Palmes. Mira, les Palmes i Leganés, que són dos equips que li han posat complicat al Barça. A veure què és el que passa. I això
I
és molt
queda
llarg.
Queden molts partits.
Jo un equip que porta 89 gols en 30 partits, és que és una barbaritat el que està passant. I això sí, espero i desitjo que el dilluns al sorteig de la Copa no toqui el Getafe. És l'única cosa que desitjo.
Si toca el Getafe a Montjuïc.
Sisplau, això sobretot.
En la línia d'aquesta competició independent, que és la, no la Superliga, sinó la Minilliga, amb el Getafe, que està molt bé, això que ha trobat la Reis. També vull dir una cosa. Em sorprèn una miqueta la ingenuïtat avui obertament demostrada per Hansi Flick de, vaja, no, això és una nova experiència per mi, no m'ho havia trobat mai. No hi ha ningú al Barça, de veritat, que l'última setmana li hagi dit, anem a Getafe, que allò és el fang.
Ja, però potser ho ha viscut i ha dit, ostres, és com m'ho havien explicat.
O
també
és molt més
ser,
del que m'han explicat. També vens de guanyar a la Copa fa pocs dies, no? Tens poc temps per preparar i una cosa és que t'expliquin i una altra cosa és anar allà i comprovar-ho.
Però ahir, a la prèvia, a la roda de premsa prèvia, algú ja li va més o menys el que es trobaria avui.
Ell ho va transmetre així.
Però ell ha flipat molt.
No ets capaç de...
Ell s'ha tallat, s'ha mossegat la llengua i ha tallat la seva explicació. Hi ha hagut un moment que estava explicant tota l'actitud de la banqueta del Getafe. Dius que s'han passat el partit cridant. Paro aquí, perquè no vull parlar d'aquestes coses. Ell ha flipat molt amb tota l'actitud des de la banqueta del Bordalàs i companyia. Però, tornant al futbol, i estic d'acord amb la lectura global que feu respecte a aquesta lliga, que ara falta molt, avui no s'ha jugat per mi tan bé com altres dies. Avui s'ha merescut guanyar perquè has entaforat el Getafe a la seva manera, com era d'esperar.
No,
però...
també com altres dies, vols dir tan bé com el Betis, però és que cada partit és diferent, no? No els podem posar... Getafe... Vull dir que és que ells no et donen un
metre... Jo crec que el Getafe l'has de guanyar.
No sé quantes rematades ha contabilitzat el laboratori. A nivell d'intel·ligència artificial, avui és el partit que el Getafe ha rebut més rematades de tota la Lliga. Penseu que és l'equip que més n'encaixa o que més en concedeix de tota la competició. És complicat generar ocasions...
És el que menys concedeix.
Sí.
És que jo crec que el Barça ha generat, com deia el Costa, prou oportunitats per guanyar el partit, si el problema el Barça l'ha tingut en la finalització, en falta de contundència. O sigui, jo crec que el Barça no ha perdut una pistonada respecte a la línia futbolística que està ensenyant. A mi m'ha agradat. I fa ràbia pel tema de la Lliga. Torno al mateix i la dada que ens donava el Xavi, que és el que el Xavi transmet aquest desànim respecte a les possibilitats. Però... si ho mirem com a evolució de l'equip, l'equip continua fluint i l'equip continua creixent. I avui ha fluït menys, evidentment, perquè era el fang. I el fang es flueix menys. Però tot i això, a la segona part, i li ha posat el peu al coll al Getafe. El que passa és que ja ens ha passat algun dia, com el dia de l'Atlètic de Madrid, que hi ha dies que som molt contundents i hi ha dies que no ho som gaire. Aquí sí que som irregulars, en la part final, en la finalització de les jugades.
A mi, el del partit d'avui, el retret va a la línia el que comentaves, que et poses 0-1, tens una bona entrada al partit, el desencalles i després no ets capaç de mantenir aquell to i deixes que el Getafe l'emmaranyi i pilotes amunt, pilotes avall, ataca massa ràpid.
Passarells, Xavi.
Sí. No s'ha gestionat bé aquella estona de partit a la primera part.
Sí, jo crec que si ara agaféssim i anéssim repassant totes les ensopegades, en totes les ensopegades hi ha un problema d'interpretació de partit en algun moment. A Balaïdos que amb el 0-2 allò tens la sensació que ja ho tens i t'amenaça el llop i al final hi arriba el llop. Al camp del Betis que a la segona part et perds i no saps on ets. Contra les Palmes surts fred. Contra el Leganés et fan un gol de córner els primers minuts i allò ja no ho aixeques, i parlo de memòria, però en totes les situacions fas concessions en un moment de partit que aquell partit no permet, i contra l'Atlètic de Madrid per mi és l'únic que probablement no fas la concessió, més enllà que aquell dia t'encalles en la rematada, però et pots encallar un dia, però no et pots encallar cada dia o dos dies de cada tres, perquè en la competició de 38 partits això et penalitza. I jo crec que això forma part d'un equip verd, d'un equip inexpert i d'un entrenador que ve a Getafe i que l'impacta la factura del partit, no? És a dir, que... Però des del punt de vista del joc, no sé, Carles, si tens alguna dada que pugui ajudar a mirar el partit?
No, ara està dient això, les rematades. El problema és que moltes de les rematades també han estat bloquejades. Al Barça nosaltres li hem comptabilitzat 12 rematades d'aquestes 603 pals i 6 fora. I després, una altra dada que crec que és concloent és, per exemple, la diferència entre les intervencions de Pedri, per exemple, a la primera part 27 i a la segona 60.
Vull dir, el Barça ha tingut... A la primera 27 Pedri i a la segona 60?
Correcte.
N'ha fet 87?
Sí.
O sigui, ha duplicat les participacions de la primera part a la segona. Jo crec que és molt significativa.
Rafinha també.
També, vol dir que han participat molt poc a la primera part.
Correcte.
Però el Barça tenia un 75%, ens ha dit el Marc, al descans, i en canvi ells havien tocat molt poques pilotes. A la segona part, com ha acabat el Barça de possessió, Marc?
A la segona part ha estat del 70, però la global ha estat del 74%, perquè s'ha perdut molt més temps a la segona part.
Fixa't que ha baixat la possessió i que Pedri i Rafinha han tocat moltes més pilotes. Jo crec que aquesta... És una fotografia clara del que ha estat la primera part i del que ha estat la segona, no? O sigui, em sembla significativa.
Avui jo crec que els de davant els hem trobat a faltar.
Una mica fred, sí.
Que són els que endollen i els que decideixen.
I els que desequilibren.
Lamin, va, tingut alguna aparició, però després ha fet alguna cosa...
Inconstant,
sí, alguna cosa...
frivolitat. Lewandowski,
sí.
Que venia de descansar.
Lewandowski molt gris.
Lewandowski ve de descansar i avui no és protagonista.
I Rafinha, que la resta de partits, aquestes que ha tingut una a la fica, avui no hi ha hagut manera.
Sí. Jo crec que va una mica per aquí. I jo feia una referència al paper de Dani Olmo.
Sí.
Què us sembla?
Pues jo coincideixo bastant amb tu, perquè al final és un futbolista que et dona molta imaginació, molta creació entre línies, i avui doncs, potser era un dia per ell, no? per ser més imaginatius i crear més ocasions. El que passa és que crec que al final Flick és molt fidel a la meritocràcia, no? Del que m'està funcionant bé fins ara, doncs ho mantinc perquè també és important treure un futbolista com Gavi amb aquest caràcter, no? Que amb camps complicats...
Que guanyadors contra jugadors del Getafe, exacte, que sempre busca el contacte.
Has de mastegar sorra amb contacte. Bé, no ho sé. Olmo jo crec que sí que serà titular a la Champions el dimarts.
Tampoc ha tingut una incidència tan gran
no.
En la mitja hora que ha jugat.
No,
però potser l'hauria de tenir. O sigui, és que també tot va pot anar relacionat. O sigui, jo crec que venia a Getafe amb Gavi perquè ells fan això és no entendre el partit. O sigui, el que hem de fugir justament és del cos a cos, encara que tinguem jugadors molt aptes al cos a cos, perquè estem anant al que ells volen, doncs que no hi arribin, que la pilota vagi més ràpida, que no arribin al contacte. Estic parlant en general, no vull dir que Gavi no hagi de jugar, sinó per defensar una mica la idea de Dani Olmo, que com dius, Xavi, ni ha influït avui ni està com a principi de temporada, però és que tampoc no té ritme, és que juga 30 minuts cada dia, no?
Potser és per això que...
L'altre dia contra el Betis va jugar
titular,
tot el partit?
Va ser titular. Sí.
No, va acabar-lo?
Ah, t'ho confirmo.
Perdó? Jo no, el van canviar després del gol.
Mm. Jo crec que s'ha d'explotar molt més la parella Pedri-Olmo.
Jo també. I et faria triangle Pedri-Olmo-Lamin.
Sí. Aquests dos, i sí, Lamin, evidentment, però aquests dos en aquesta zona,
sí.
Quan s'associen, allò canvia. Allò té un altre color, una altra velocitat.
Ara que menciones a Pedri, Gerard Piqué durant el partit ha publicat un tuit dient, el Pedri és un escàndol. No sé si esteu d'acord o no.
Crec que ha estat després de la passada del gol de Koundé.
I després
ha publicat això.
En fa una altra a Rafinha a la segona meitat en profunditat, boníssima, que ha acabat en ocasió de gol del Barça. Pedri ha estat avui...
Però,
ha tornat a estar excel·lent.
Tornant a l'argument aquest, jo crec que aquí tens una joia a explotar.
És que fins i tot avui, aquesta Bernat, parella.
Aquesta química.
S'han buscat poc. O sigui, o menys del que a mi m'hauria agradat. Perquè també Rafinha va per dins.
Jo crec que la segona... Pedri i Dani Olmo, la segona part, quan s'han trobat molt a prop de la frontal, han combinat molt. Però és que no han acabat les jugades, no han estat prou amb prou llum com per prendre bé la decisió final. Però hem trobat molt més joc interior quan ha aparegut Dani Olmo. Clar, a Gavi no se li pot demanar això en un partit d'aquesta pell. Però vaja, aprofitem i ho trobem el millor.
El millor jugador del partit.
Doncs votem el millor jugador d'avui del Getafe 1, Barça 1. El Costa ha votat precisament d'aquí parlàvem ara, a Pedri. Mireia, qui votes?
També Pedri.
Ricard?
Com Piqué.
Bernat Soler?
Koundé.
Albert Mora?
Koundé.
Marc i Carles?
Pedri.
Anaïs?
Pedri.
Xavi Campos?
Pedri.
Bernat Coll?
També Pedri.
Els oients també voten com Piqué i com tots vosaltres, bueno, la majoria a Pedri, per tant, avui el millor jugador és Pedri.
Passem l'escàner sobre Pedri, Ricard?
Sí, home, m'interessa molt.
Vinga. No hi ha a la Lliga un futbolista amb unes virtuts tan àmplies en tantes fases de joc. A nivell físic, ofensiu i defensiu. Perquè parlar de Pedri és parlar d'un motoret. Està a tot arreu, deia Flick l'altre dia. És el jugador que més quilòmetres recorre per partit a la Lliga després de Koke, una bèstia física.
Tornem. És el jugador que més quilòmetres recorre per partit a la Lliga, eh?
Després de Koke. Són 12 quilòmetres per partit, que és una bestiesa.
És una bestiesa. I ahir sentia la Laia i el Salmurri, el Tot Costa, que parlaven que tenia físic de migfundista, que ell havia fet atletisme de jove, i que això feia que el cos tècnic hagi pensat que el que li interessa és la continuïtat, no la interrupció, perquè li costa, diríem, és un dièsel, no?, que necessita tenir minuts i anar explotant aquesta capacitat física. Per tant, des del punt de vista físic, o sigui,
motoret,
el millor.
A nivell ofensiu i de creació, el migcampista amb més intervencions per partit després de Modric i Casador.
El migcampista amb més intervencions
per partit
després de Modric
i Casador. Però
Casador és més aviat un migcentre defensiu, per tant estem parlant entre Modric i Pedri,
però
no?
Però és que només ell és top 10 en passades que acabaran remat. Això pel que fa a creació.
Dels tres només ell és top 10 en passades que acaben rematades.
És a dir, és un futbolista que té molt de volum de joc, però és que a més és decisiu a l'última fase del joc. I en defensa, anem més enllà, és el jugador que més pilotes recupera de tota la Lliga.
Mare meva, aquesta sí que és bona, eh?
És el migcampista que més...
No, el jugador.
El jugador que més pilotes recupera en tota la Lliga. O sigui, si li afegeixes que és el jugador que més pilotes recupera en tot el campionat, és el migcampista que més quilòmetres fa...
No.
El jugador, també.
Sí, el segon jugador que més quilòmetres fa. El futbolista que més pilotes recupera, i el migcampista que té molt de volum de joc, i a més, a l'última fase intervé amb passades de remat.
El migcampista total,
és, és medalla d'or en pilotes recuperades, medalla de plata en quilòmetres recorreguts i medalla de bronze en intervencions per partit entre els migcampistes.
Exacte, gràcies, Xavi.
Molt bé, aquestes tres medalles de Pedri en la globalitat de la competició. Jo crec que dibuixa molt el Pedri que Flick ens ha presentat, eh?
Futbolista total.
Sí, migcampista total.
No, i està fi, i amb ritme, i delicat, precís...
I que
precís.
No descansi. Si li va bé, no descansar, sí, que era el que explicava la Laia ahir.
I això que van dir, que feia atletisme, Pedri?
Sí, de petit. Ah. De petit. Que ja ho és, de petit.
Que feia proves de... Crec que el Salmo va parlar de 400 metres...
400-800 van explicar.
400-800.
Sí. Duríssims, aquests, eh?
Sí.
Deixeu-me per tancar el tema dels insults racistes a Valde, perquè ja ha sortit l'acte de l'àrbitre. A l'apartat d'incidències hi ha un ítem que és el públic i diu: en el descanso del partido y aún en el terreno de juego, el jugador número 3 visitante, és a dir, Valde, le comunica a mi asistente número 2, és a dir, Rubén Porras Rico, que se profirieron mensajes de carácter racista hacia él.
Això és el que ha detectat la Mireia, que parlaven tots dos.
Exacte. Una vez en vestuarios, doy traslado a los delegados de ambos equipos y UCO, procediendo a realizar el protocolo antirracismo antes del inicio de la segunda parte. Això d'UCO és la unitat d'aquesta de seguretat que hi ha en tots els estadis i que, per tant, diguem-ne, s'informa que hi ha gent que té aquesta conducta i potser s'ha d'intervenir sobre això.
I fins aquí, eh?
I fins aquí.
Molt bé, gràcies, Albert, per actualitzar-ho. Mireia, el millor del partit ha parlat?
Sí, ha parlat a Sport 3, ha començat valorant el partit i se n'han recordat una mica del Getafe.
Un partido complicado, siempre aquí creo que hacía un montón de años que no marcábamos ni siquiera un gol. Es un equipo que se mete muchísimo atrás, defiende mucho en bloque bajo y es complicado hacerle ocasiones, pero bueno, creo que que alguna hemos tenido y cuando no las marcas en un partido que ya sabes que vas a tener de por sí pocas ocasiones, es muy complicado.
¿Ha estat clau que ells empatessin a la primera part, pràcticament a la primera arribada?
Eso creo que teníamos que haber mantenido esa ventaja durante el partido. Creo que si la primera parte queda 1-0, el partido cambia y es muy bueno para nosotros. No fue así, creo que en esa jugada podemos defender mucho mejor, hay que mirarla, hay que ser autocrítica y ganar todo lo que resta a final de temporada.
¿Por qué ha cambiado una miqueta la imagen de l'equip, de la Supercopa, del gran partido de la Copa, a una otra Copa a la Liga, que sembla que no hay manera de conseguir una victoria?
Bueno, creo que es diferente jugar contra el Getafe en su campo. Creo que es un equipo que se encierra atrás, meten todo, intentan perder tiempo, sacarte del partido y bueno, es un partido complicadísimo aquí, pero queríamos irnos con los tres puntos y no sé si.
¿Desespera esta actitud del Getafe, de perder a temps, de protestar, estas últimas?
Bueno, cuando vienes a este campo ya sabes a lo que viene, sabes que su juego se basa en defender, en intentar perder tiempo, sacarte del partido y no nos tenemos que desesperar. Creo que al final nos hemos metido un poco en el juego de ellos y hemos perdido el tiempo.
Tan precís y impecable dentro del campo como el diagnóstico del partido desde el meu punto de vista. Creo que Pedri ha resumido perfectamente los pecados del Barça, la dificultad y aquest partit específic que diu l'Anaïs, que haurem d'aïllar de la competició i la bona lectura que ha fet del que ha fet el Barça també en positiu. La qüestió que hem empatat i que el Mussol ho remata.
A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
El vol del Mussol. Amb Guillem Soler.
Bona nit, Guillem.
Bona nit.
A volar.
Avui juguem contra l'equip que em cau pitjor de tota la primera divisió. Altra vegada al purgatori. Avui és impossible que el nostre joc enamori. Fem-ho més difícil, ens avancem al marcador, però ens empaten, segueix la maledicció. Desesperació pels culers, va avançant la segona sense que passi res. Lamin no hi és, l'equip és pes, ens manca una marxeta més. Bordalàs és el Mourinho de l'Iexpress. Avui el fang, tires a porta, amb tres d'ells sempre davant. Això temps parat no passaria. Els últims minuts són una agonia. Tenim uns nanos molt purs, que encara no estan prou madurs. Ja sento un tribunero que tot ho critica. Marxo tocat, però només una mica. Vaig a preparar una rima bonica per quan dimarts guanyem el Benfica.
Te'n vas a dormir bé?
No, si és que això d'avui no és futbol. Això demostra que el reglament s'ha de canviar, perquè això és una vergonya. Qualsevol esport una mica seriós, pares el temps i jugues un partit. Això no és un partit ni res.
Ha quedat clar com te'n vas a dormir. Adéu, Guillem.
Adéu.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3Cat. Web de 3Cat. Escolta'ns com i quan vulguis.